Companys de l'alegria, provocadors, fulgents, arcàngels del fosc camp que em visitàveu, torneu ací i amb mi, torneu, torneu.
Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Torneu.
Que els dimecres tenim doble menú. Un és el professor Xavier Torrents, dimecres cada tres setmanes, que ens ajuda a analitzar l'actualitat, i normalment va en aquest moment del programa, però s'està retrasant una mica, per tant, invertim l'ordre. I ara parlarem de poesia, que la teníem reservada per la part final del programa, però ens ve molt de gust avançar-la, perquè per nosaltres sempre és un plaer. Us explico. El poeta i narrador valencià Josep Piera ha rebut aquest dilluns el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural en reconeixement a la seva trajectòria literària. Va estar en un acte en què ha reivindicat el mateix poeta la seva terra, especialment el paratge de la Droba, el seu lloc al món, ha dit el poeta Josep Piera. En un palau de la música ple i que l'ha rebut dret, Piera ha improvisat el seu discurs, no ha amagat aquest dilluns que se sentia aclaparat per tot el que estava vivint després d'escoltar una glossa del també poeta Manuel Forcano, que el descrivia com un exèrcit, un mestre que ha exercit com un mestre indiscutible sobre diverses generacions de poetes i de lectors, perquè la seva escriptura no és sinó un immers acte d'amor. Déu-n'hi-do, quines paraules impressionants. És un plaer, per tant, ara mateix saludar Josep Piera, que té l'amabilitat d'atendre'ns aquí al Camins, a Ràdio Estel. Josep Piera, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió rebre't, saludar-te. En primer lloc, felicitats per rebre aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Com has vist, com vas viure l'acte de dilluns i què significa per tu aquest reconeixement?
Moltes coses i, bueno, diguem-ne, la culminació d'una vida, podríem dir, no? I al mateix temps un acte que em resulta, com tu has dit, aclaparador i molt emotiu. Per això vaig gastar una paraula molt valenciana, de dir que em sentia atabalat. I era atabalat pels aplaudiments i per l'ambient que es respirava en un centre, per una altra banda, amb tanta història i tanta bellesa com és el Palau de la Música.
Déu-n'hi-do, et puc... És a dir, a mi no mai, evidentment, m'han premiat en aquestes circumstàncies, però em puc fer una idea, Josep, de que el va... de l'emoció del moment, eh? Mira, volia demanar-te, al teu article, La poesia com a camí de coneixement, esmentes que, doncs, aquest gènere, la poesia, pot ser una manera d'explorar això justament, la realitat, i adquirir coneixement. Podries parlar-nos una mica sobre això? Com creus que la poesia pot ampliar la nostra comprensió del món?
Bueno, per a determinades persones o maneres de ser, la poesia, si t'arriba, si la fas teua, i ella vol obrir-se a tu, t'ajuda no a entendre, a sentir també el món. O millor dit, a sentir mentalment. Per això jo parlo sovint de sent i ment. És a dir, aprendre a sentir de pensament. No sé si m'explique, però...
Sí, sentir de pensament a través, segurament, de l'intel·lecte, no?
Exacte, de la ment.
Exacte.
A través de la ment i, per tant, a través de les paraules, a sentir i apreciar més la vida, que és el més important que tenim. I no passar sobre ella sense prestar-li atenció. I això vol dir, per exemple, de vegades una cosa molt simple, una atenció a un detall, a una visió efímera, a petits detalls de la vida, a un gust, a un perfum,
sí,
o fins i tot a una desgràcia, és dir, perquè la vida n'hi ha de tots els colors.
No? Home, i tant, sí, sí. Tu penses, Josep, per clar, la poesia, segons jo la tinc interioritzada, a veure què n'opines, la poesia d'alguna manera busca la bellesa de les coses, en les coses més quotidianes. Tu feies ara aquesta esmena, no? Un perfum, un moment, una persona, un sabor. Pot ser que també puguem trobar certa bellesa també en els moments dolents, en els moments de patiment, que també podem en aquests instants veure coses bones, que la poesia ho pot recollir, això?
La poesia pot allir fer-te saber estar.
Sí.
Fins i tot no tindré per tant por a plorar, si el moment és de patiment.
Sí.
És a dir, la poesia ajuda ens ajuda a ser més, tal com jo l'entenc.
Home, i tant. Sí, sí.
Perquè estem parlant d'art i ahir cadascú té una interpretació i per l'altra banda estem parlant, en el meu sentit, de poesia lírica, en el sentit més profund de l'expressió poesia lírica. És a dir, ens ajuda a saber interpretar la vida, tant en el plaer com en el dolor. Això, el gran Ausias Marc ja ens ho fa veure, és a dir, tant en el delit com en el dol. És a dir, saber sentir el plaer ens ajuda després a saber sentir el dolor.
Doncs,
quan ve.
Exacte. Escolta, Josep, la teva poesia presenta sovint una forta connexió amb la natura, amb l'entorn natural, no? És així. Què t'inspira a explorar aquesta relació entre la teva obra i com creus que pot influir en la manera com ens relacionem també nosaltres amb l'entorn? Perquè jo crec que per tu és molt important, no? L'entorn, la natura, allò que vius en aquest sentit.
Per a mi és molt important perquè jo en formo part. Jo visc en un context natural. Jo sent part d'un paisatge, d'un paisatge de paraules, a més, com m'agrada dir a mi. Jo no entenc el paisatge sense humanitat. Els humans formem part del paisatge. El formem i el deformem al mateix temps. És a dir, i això és el que ens envolta, i m'agrada també fins i tot els paisatges urbans,
sí,
i els paisatges degradats, perquè ens parlen o em parlen del que estic veient. Una ciutat com Nàpols, que és, diguem-ne, la degradació de la bellesa, a mi em resulta molt atractiva, perquè veig això, la descomposició de la bellesa que torna a ser bella en la seva descomposició.
Escolta, clar, per exemple, després de la teva trajectòria, després de tot el que has escrit, de tot el que has viscut, quin paper juga la lectura, atenció, la lectura en la teva vida com a poeta? Hi ha algun autor o autora que hagi tingut una influència significativa en la teva feina, en la teva tasca de creació?
La lectura és imprescindible. Si no llegim, com aprenem a sentir la vida mitjançant les paraules? Tota la vida s'aprèn. I simplement ho ha d'anar veient quina és o qui són els aprenentatges que l'ajuden a viure a ell. Poetes a mi m'han influït molts al cap de la meva vida. I en molts sentits diferents. De la pròpia tradició, que és molt important, perquè la poesia s'escriu en una llengua, i en cada llengua té uns artilugis.
Sí.
D'ahí les extraordinàries dificultats de traduir.
Clar. És que tu també has estat traductor, no? És així, també has fet una tasca de traducció, Josep.
Sí, però més de poetes antics, on m'he sentit molt lliure. I per altra banda, els he acabat convertint en alter egos meus, com diria Pessoa, en heterònims, no? Perquè m'he sentit molt lliure. Perquè una altra cosa que m'agrada dir és que la poesia abolix el temps en el moment de la lectura. Igual pots fer-te teu i t'acompanya un poeta de fa mil anys, com un de la setmana passada.
Exacte, té un punt atemporal, veritat, la poesia és...
Exacte.
No, en aquest sentit és cert. Escolta, ja per anar acabant, Josep, quin consell donaries a algú que comença a interessar-se per la poesia i també a tenir, tal vegada, això és una mica agosarat, no sé si avui en dia això succeeix molt, però algú que també vol començar a escriure els seus propis poemes, tu des de la teva experiència, què diries a aquestes persones per fer que s'interessin, que tinguin aquesta inquietud, o per facilitar-los aquesta inquietud?
Primera, ho ha de sentir. I ha de sentir que té coses per a dir-les i procurar dir-les de la manera més bella possible, sense forçar.
Val.
I això és un aprenentatge. I això és un aprenentatge perquè en la poesia tot el que no és essencial sobra.
És interessant, és una bona reflexió perquè tal vegada moltes persones no tenen aquesta percepció, sinó que, pot ser que hi hagi gent que ens està escoltant i digui, doncs jo penso que la poesia és gairebé tot el contrari. És una mica recargolar el discurs, adornar-lo, i segons el teu criteri, Josep, és treure allò que no és essencial.
Anem a veure, de jove,
sí,
ho creu, quan diguem aquí a l'Estafor, que quan més sucre, més dolç, que quan més recargolat, sobretot també perquè estem descobrint el llenguatge, més ens aproximem al que volem dir. Això, i més els valencians ho són molt, és barroquisme.
Sí.
I si està bé, està bé. I si ho necessites, val. Però almenys per a mi, perquè jo parlo en el meu cas,
sí,
amb el pas del temps, la sintetització ha anat prevalent en mi. Jo per això definisc un poema com una fotografia de paraules. És a dir, captar un instant i sintetitzar-lo en unes imatges. Que a ser possible aquestes imatges es facin sentibles. És a dir, enlluernen, se senten vives, i que tot això creï una commoció en un instant, perquè és així com quedarà dins de tu, i encara que les oblides t'hauran ensenyat a mirar i a sentir la vida, que és pel que escrivim.
Sàvies paraules, paraules sensibles, paraules meravelloses. La poesia és una fotografia de paraules que t'ha d'impactar i que queda dins teu. Josep Piera, poeta, narrador valencià, que va rebre doncs, aquest dilluns el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural en reconeixement a la seva trajectòria literària, i que avui ha tingut l'amabilitat d'entrar uns minuts aquí a Ràdio Estel per parlar-nos del que va sentir i també del seu sentiment envers la poesia. Ha estat un plaer. Josep, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres, i sintetitzem molt, perquè la ràdio també ens obliga a sintetitzar.
Exacte, sí, el temps...
Bona nit.
Tempus fugit en la ràdio. Bona nit, Josep, gràcies.
Bona nit.